L'hora negra.
Maica Navarro, bon dia.
Què tal?
Doncs mira, com un flam. T'ho dic així.
Estic molt nerviós, perquè d'aquí
20 minuts, tan bon punt acabi aquesta secció, m'espera un taxi aquí a la porta, que ja el veus, amb els homes clàssics, i me'n vaig de pet cap al Liceu.
Ja, llàstima que la sessió del Liceu comença després de la secció. Imagino que tu pensaves, sospitaves que una redactora de successos no tindria allò, dress adequat per anar al Liceu i...
No, jo et vaig convidar, tu no pots venir, perquè estàs molt ocupada, però...
Ja, però bueno, tampoc vas insistir gaire, eh?
I tant que vaig insistir,
no,
perdona.
No vas insistir gaire. Tenies altres...
Prioritats, sí.
Sí, ja veig
que... No, està ple, està ple. O sigui, ara no queden entrades.
No, ja no hi ets a temps. Però veig molt guapo, eh?
Moltes gràcies.
És molt elegant,
I espera't, I espera't, que m'he de canviar encara.
Ah, t'has de canviar
encara? Sí, m'he de canviar encara.
Mare meva,
sí.
Que fort.
Maica Navarro, deixa'm felicitar-te abans de començar, perquè aquesta setmana hem sabut que els Mossos atorgaran a Maica Navarro la medalla de bronze amb distintiu blau. I això és una condecoració que mai s'havia donat a un periodista o una periodista.
Sí.
A veure, no facis ara la modesta, perquè per Twitter, gràcies i tothom,
home,
i tothom t'ha felicitat.
No, ostres, que...
Estàs contenta? Doncs
sí,
digue-ho.
Sí, no, estic molt contenta, estic molt emocionada. M'ho va comunicar un bon amic que està a protocol, el Jordi Bens, i em va emocionar. També et diré una cosa, que... A vegades havia pensat... És veritat que Mossos mai s'havia plantejat donar aquesta... Aquesta medalla es dona doncs, a jutges, a altres policies, a personal de la casa, forenses, gent que treballa a vegades o ha fet alguna cosa vinculada amb el cos o que ha ajudat el cos d'alguna manera. I alguna vegada pensava, hòstia, si algun dia me la donen, doncs pensava que ja seria en el moment en què ja deixés de fer informació policial, i sempre l'escena que jo havia imaginat era que me la donava el Josep Lluís Trapero, perquè és el meu amic, i jo alguna vegada li havia fet broma, dic, bueno, quan em jubili de successos, abans que tu et jubilis com a cap del cos, la medalla me l'has de donar. I ara tinc aquesta sensació de agridolça, de saber que el 28 de... No hi serà el
28 de juny, t'ho donen, i això?
El 28 de juny, sí.
No hi serà el Trapero.
Que no hi serà, i que... Però vaja, també tinc la consciència de que molt del que jo sé del cos i els coneixements que tinc, l'estima i complicitat que tinc amb la policia...
Com que te m'estàs obrint, ambienta'm una mica, això.
M'agrada.
El divan amb Sílvia Coppolo. Avui s'hi estira la Maica Navarro. Fa 30 anys que segueix l'activitat dels Mossos.
Això vol dir que tinc quants?
Uns quants anys més. Tu volies ser policia de petita, Maica?
No. És més, jo de jove acostumava a córrer davant de la policia. Sí, vaig tindre uns...
Sí que és un to divan, aquesta resposta.
Vaig tenir uns començaments policials bastant complexes. De fet, detencions, enfrontaments, llançament d'artefactes i rebre molts cops de defensa dels que abans s'encarregaven de la seguretat pública, que era la UIP.
És posar aquesta sintonia i la gent s'obre amb canal, eh?
Vull dir, ah, sí?
La gent ara et podria preguntar allò que fa el Broncano, de quants diners tens al compte corrent i com...
Doncs mira, saps què passaria? Que no tindria ni punyetera idea. Sóc un desastre.
Això és que vol dir que en tens molts.
No, això vol dir que sóc un gran desastre.
I si et preguntés quant de sexe has tingut aquest últim mes, com fa el Broncano?
Doncs mira, ara estaria bé la pregunta o que no? Ara va bé. Si l'arribes a preguntar fa dues setmanes, m'hagués callat com una paparra, però ara...
Has tingut dues setmanes bones.
Sí, l'última setmana ha estat molt bé.
Bueno, s'havia de celebrar la medalla, no?
No, què collons la medalla? M'he anat por ahí de viatge, i quan una se'n va de viatge, posseja i fa altres coses.
Bueno. Ja ens coneixem, Maica.
Bueno, sí.
Ja se sap.
Ja se sap, què?
Un viatge a la Maica.
Ara li diré a l'audiència que últimament el Roger Escapa només em pregunta on vaig perquè vol anar a viatge amb mi. No sé com interpretar-ho.
Al principi tinc les vacances tancades ja, i és sense Maica Navarro.
Bueno, però tu alguna vegada m'has preguntat i m'has insinuat d'anar de viatge amb mi.
Avui amb la Maica Navarro, a l'Hora Negra, es constitueixen els ajuntaments arreu de l'Estat. Per això parlarem sobre crims, atenció, relacionats amb la política municipal. I aquí, sense saber encara ben bé què passarà a l'Ajuntament de Barcelona, atenció, perquè avui un capítol realment mogut. Comencem al poble de Fago, l'Aragó.
Miguel Grima muere violentamente la noche del 12 de enero de 2007. Regresaba de un pleno comarcal en Jaca. Volvía por la carretera de Majones a Fago, donde vivía hace 20 años.
Així és com un reportatge de Televisió Espanyola narrava la mort de l'alcalde de Fago. En aquest cas era Miguel Grima. Per posar-nos en situació, Maica, Fago és un poble de muntanya molt petit, amb molt pocs habitants, en tenia 33, ara encara en té menys.
22.
Imagina't. L'Ajuntament de Fago té un sol regidor que fa d'alcalde. I qui era l'alcalde de Fago el 2007? Era aquest Miguel Grima.
Efectivament, Miguel Grima havia nascut a Saragossa, s'havia traslladat feia gairebé 20 anys a aquest petit poble que està al Pirineu Aragonès, quasi tocant a Navarra, absolutament desconegut fins al dia del crim. Era regidor pel partit aragonès i havia aconseguit acumular molt de poder. A més, era un home molt malcarat, que tenia bastanta mala fama. Una fama de ser un déspota, una mena de cacic, que a més se l'acusava d'acribillar els pocs veïns que havien amb denúncies per incompliments de la normativa municipal, absolutament amb tonteries. I és curiós perquè, el que havia estat un dels seus millors amics, que a més era un altre home també com ell, que venia de Saragossa, el Santiago Mainar, li demana que se'n vagi que es traslladi a Fago per començar una nova vida. I, de fet, eren tots dos uns bons amics, fins al 12 de gener del 2007.
Que va ser la nit en què van assassinar Miguel Grima. Què va passar exactament?
Doncs aquella nit el Miguel Grima, a Jaca, va assistir a una reunió del Consell Comarcal. Jaca està aproximadament a una hora en cotxe per una única carretera que comunicava Jaca amb, que comunica Jaca amb Fago. A més, una carretera complicada que només fa servir si no passes, no hi ha un gran trànsit. I menys a l'hivern, que és quan passa aquest crim. I ell surt d'aquesta reunió del Consell Comarcal i, a més, fa una primera parada per comprar pa. I el que fa és que gairebé quan està a les portes del poble troba que hi ha tot un seguit de pedres a la carretera que l'obliguen a aturar el seu vehicle i sortir del cotxe per retirar les pedres. Era una emboscada. I és en aquell moment quan rep diversos distrets d'escopeta des de l'esquena i a poca distància.
Per tant, va ser una emboscada, totalment.
Va ser una emboscada. El cos, a més, quan el van disparar, el van llançar contra el barranc. I, de fet, va haver-hi un testimoni, un metge de Fago, que en aquell moment tornava a Fago i sempre va declarar que va trobar algú a peu de carretera que el va indicar que podia passar, però aquest metge mai va poder identificar amb claretat qui havia estat aquest home, que seria l'assassí, que li va donar pas per continuar per aquesta carretera on estava el vehicle aturat de Miguel Grima.
Hi havia motivacions polítiques en aquest crim?
La Guàrdia Civil, quan comença a investigar, veu que Miguel Grima, pel seu caràcter i per la seva actitud com a alcalde, doncs té una llista molt gran d'enemics. O sigui, gairebé ningú el pot veure en el poble. I, de fet, a la seva dona, a la seva viuda, a la Celia Estalric, li demana que faci un llistat de sospitosos, d'enemic. I pensa que de la trentena que havia de veïns en aquell moment en el poble, fa un llistat de 19 possibles enemics i possibles sospitosos. Una llista curiosa en la qual no està Santiago Mainar, perquè ella, doncs bé, sabia que en aquell moment havia amistat, però no pensen en cap moment que ell pot ser l'assassí. De fet, és curiós perquè el Santiago Mainar en aquell moment tenia una casa que obria, allogava a vegades habitacions, i la primera persona que arriba a Fago després del crim és el nostre company de la ràdio, Carles Porta, que arriba i es fa, podria dir sense equivocar-me, amiga de Santiago Mainar, i té un relat absolutament fascinant que li permet amb el temps després al Carles fer un gran llibre sobre Fago. Hi han dos grans llibres sobre Fago, el que fa el Carles Porta i el que faria també després el Jesús Duba del País. Doncs bé, quasi tres setmanes després, la Guàrdia Civil deté el Santiago Mainar. Ell en un primer moment fa una declaració, una confessió, assegurant que, bueno, que tots dos, bueno, que la relació de tots dos s'havia espaiat moltíssim. De fet, ell a les últimes eleccions també s'havia presentat però per les llistes del PSOE. El que passa és que després d'aquesta detenció, un cop està en el judici, ell torna a negar i diu que, bueno, que ell el que fa ha sigut menjar-se un marrón que no li tocava, però nega qualsevol responsabilitat. I la sentència finalment el condemna a 21 anys de presó, per una sentència que deixa oberta moltes llagunes, perquè fins i tot arriba a plantejar la possibilitat de que el crim, tot i que pels jutges no hi ha cap dubte de que va ser en Santiago Mainar, deixa la porta oberta que fos acompanyat d'altres còmplices. Després de la... ell ha sortit ja, ha tingut algun permís, però en aquest temps empresonat ha intentat suïcidar-se com a mínim un parell de vegades, mentre tant ell com la seva família continuen assegurant que va ser innocent.
Sempre és interessant veure què passa en aquests pobles després d'un cas com aquest a nivell polític, a política municipal, i ara que venim d'eleccions. El PAR va perdre les municipals de la setmana passada, del 26 de maig, de fa un parell de setmanes, però en aquest cas, després, això va ser el 2007, el 2011 i el 2015, va continuar guanyant el PAR, no?
Sí. De fet, ha sigut l'Enrique Barcos, va ser el que va agafar va substituir en Grima quan aquest va ser assassinat, i va estar governant tots aquests anys fins a aquestes últimes eleccions, que va ser la Junta Aragonista. Hi ha una cosa que passa a Fago, com passa a altres municipis que han estat protagonistes d'incidents així, i és que a Fago no diguis mai que ets periodista, perquè és veritat que Fago es va convertir en una mena de plató televisiu, tant Fago, Palop, que és el municipi en el que anem ara, com a Llanes, que serà l'últim per tancar la secció, però, en fi, és Otor, un altre lloc també emblemàtic, protagonista també escenari d'altra de les grans novel·les del Carles Porta.
I també traslladar a la ràdio amb el Carles Porta, amb aquests crims i amb aquest tor també en versió radiofònica.
Sí.
Va, de l'Aragó marxem cap al País Valencià. Ara ho deies, Palop de la Marina. Això és molt a prop de Benidorm, un poble de 4.800 habitants situat a la comarca de la Marina Baixa. La majoria de la gent del poble viu dels serveis que ofereix Benidorm. I el 2007 també van assassinar-hi l'alcalde. En aquest cas es deia Alejandro Ponsoda. Què va passar?
Doncs també Alejandro Ponsoda, alcalde del PP. A més, el PP era la principal formació política d'aquest petit municipi, i és assassinat a les portes de casa seva. En un principi també és un crim que li toca investigar a la Guàrdia Civil, la Unitat Central Operativa, i comencen a mirar enemics. I la curiositat dona que, ostres, els investigadors veuen que entre els enemics principals no eren pas de la competència política, sinó que estava el principal enemic formava part del propi grup municipal, formava part també del Partit Popular, i el que es va ser considerat com a principal sospitós, el que hauria encarregat el crim, era el Juan Cano, també formava part del Partit Popular. Era
company regidor.
Era primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, i per tant, quan l'alcalde és assassinat, assumeix el càrrec d'alcalde fins que és detingut.
Realment, el panorama polític municipal...
Sí, a més, la investigació el que va determinar és que el Juan Cano va buscar algú que assassinés l'alcalde. Per què? El Juan Cano, a més d'aquesta deriva política, és un empresari de la construcció, i els investigadors el que sospiten, i dic sospiten perquè tot se li ha de respectar la presumpció d'innocència, perquè és un cas que, tot i que va ser el crim el 2007, encara no s'ha jutjat, o sigui, això dels tempos de la justícia...
El 2007 i encara no s'ha jutjat?
No s'ha jutjat.
I aquest senyor
jutjat,
que està en llibertat o està en presó preventiva?
Està en llibertat,
no?
Està a Palop, i de fet només està a Palop, sinó que, a més, coincideix habitualment amb, entre altres, la filla del propi Alejandro Ponsoda, que treballa en aquests moments i que treballava i que continua treballant com a secretària de l'Ajuntament. Si tu vas a Palop a l'Ajuntament...
Va fer presó preventiva, com a mínim, 2 o 4 anys.
Va estar un temps, uns mesos, a presó preventiva, però és veritat que ell sempre ha negat la seva responsabilitat, i el que la Guàrdia Civil va determinar és que ell buscava algú que assassinés l'alcalde perquè volia fer unes requalificacions per un projecte urbanístic que l'alcalde s'havia negat, i per emprenyada absoluta doncs es va voler vengar. I què va aconseguir la Guàrdia Civil? El testimoni...
M'enfado i et mato.
El testimoni d'un testimoni protegit que seria un porter de discoteca que va assegurar que aquest home en un moment donat li va oferir 35.000 euros perquè matar l'alcalde. Segons la Guàrdia Civil, la investigació, el crim es va preparar a la part trasera d'un prostíbul de Benidorm, i allà un altre dels detinguts el que hauria fet ha sigut contractar dos sicaris de la Txecoslovàquia, que serien els que haurien executat aquest crim. Se li demana 25 anys de presó, insisteixo, encara no s'ha celebrat un judici que té data de moment pel 2020.
Doncs des del 2011 en aquest municipi a Palop, qui ha guanyat ha estat el Partit Socialista, per tant el PP que ha perdut en aquest cas la majoria. Va, acabem a Llanes.
La Guardia Civil confirma la muerte violenta del concejal de Llanes, Javier Ardines. Su cadáver apareció esta mañana en las inmediaciones de su casa, junto a su coche. Lo encontró su hija. Javier Ardines, de 52 años, era concejal de Personal, Medio Rural y Playas por Izquierda Unida.
Això va passar fa només uns mesos. Tu, de fet, hi vas anar fins a Astúries, sí. A Llanes. En van parlar forts mesos perquè es van detenir precisament els presumptes assassins d'un regidor del poble, d'aquest que sentíem ara en aquesta notícia.
Sí, aquesta també va ser una altra investigació de la Guàrdia Civil.
Jo recordo que aquí va ser un crim, en aquest cas, per Banyes.
És impressionant, perquè aquest crim, és veritat que el Ardines, també per el seu tarannà al capdavant d'aquesta regidoria, que el que va fer una mica va ser dissoldre tot un aparell de favors que havia organitzat els socialistes després de molts i molts i molts anys al capdavant d'un municipi molt turístic i que, a més, amb un gran potencial econòmic, el que va fer és intentar posar ordre i acabar una mica amb la política d'elit que s'estava celebrant. I això li va provocar una gran quantitat d'enemics. I la Guàrdia Civil el primer que fa és mirar aquests enemics polítics, tot i que en el mateix pla d'acció no només mirava aquests enemics polítics, sinó que, a més, no deixava de banda l'altre vessant també bastant coneguda en aquest municipi de Llanes, que era la activa vida sentimental de l'Ardines. Tot i estar casat des de ben petit amb una dona amb la que compartia vida i tenia un parell de fills, l'Ardines havia mantingut i mantenia numeroses relacions sentimentals amb dones del poble, d'algunes conegudes, perquè a més a Llanes t'ho deia, no?, que el veien sovint amb altres dones que no era la seva. En fi, la seva dona té una cosina, aquesta cosina es descobreix que té una relació amb l'Ardines des de que la cosina té 16 anys, és a dir, feia bastantes dècades, i el que fa és, a l'Ardines, bueno, aquesta dona que es casa finalment amb un jove del País Basc, amb el Pedro Luis Nieva, acaben, bueno, tenen molt bona relació amb l'Ardines i la seva dona, participen a la mateixa quadrilla i al final acaben comprant una casa a Llanes, al costat de la casa de l'Ardines. La relació entre tots dos mai acaba, o sigui, i de fet, ell sospita, el marit de la dona, el Pedro Luis Nieva, sospita, el que fa una vegada és, un dia és, estan dinant tots tres, i deixa el seu telèfon obert amb el mode de gravació, se'n va al lavabo, i quan torna escolta com tots dos, l'Ardines i la seva amant, estan planificant com es tornaran a veure a Setmana Santa. I a més, ella li promet, escolta, a Setmana Santa m'escaparé, i l'altre li diu, com t'escaparàs? Que li diràs? Li diré que escalfaré la casa, que vindré abans que ell per escalfar-la. I ell fa conya i diu, ah! No, ella fa conya i diu, si sapigués com escalfem tu i jo la casa. Quan ella escolta aquesta gravació, es torna boig, i amb un col·lega que té al País Basc, el que fa és encarrega contractar uns sicaris per planificar el crim. I el que fa és, bueno, finalment, a l'Ardines és també el mateix sistema que a Fago, emboscada, és assassinat amb cops i escanyat, i el que, bueno, I el que fa aquest home l'endemà del crim és enviar la gravació a la filla de l'Ardines i li diu, jo no ho tornaré a fer. Per tant, quan la dona d'Ardines es parla i declara amb la Guàrdia Civil, la filla mostra aquesta gravació i, per tant, el Pedro Luis Nieva, tot i que tenia una bona coartada perquè no havia sortit del País Basc el dia del crim, sí que va estar sota la mirada dels investigadors i, finalment, doncs, va ser detingut i, a més, amb una escena absolutament de pel·lícula, i és el dia que és detingut davant de la jutgessa. La jutgessa li pregunta, des de quan vostè sabia que la relació sentimental de la seva dona amb la víctima durava ja diverses dècades? I ell, en aquell moment, es vol morir, perquè pensa que planifica i encarrega el crimen pensant que portaven de mans uns anys. I, a més, ell, o sigui, uns mesos. I, a més, ell, la seva idea era assassinar-lo, com encarregar l'assassinat, però després continuar amb ella. Ell no volia perdre la seva dona. I en aquell moment es vol morir. De fet, continua sota vigilància, presó, de risc de suïcidi. Perquè per ell ha sigut, bueno, en fi...
Déu-n'hi-do. Avui, crims municipals amb la Maica Navarro.
Que em diu com em vagi, perquè se n'ha d'anar al Liceu.
Sí, no, me n'he d'anar al Liceu.
I s'ha de posar guapo i aquestes coses.
Tinc el taxi aquí esperant.
Què et posaràs?
Ja ho veuràs. Una camisa. No em vull posar americana. He decidit que no poso americana al final. Potser sí, la tinc a dalt. Ara potser he d'anar a buscar l'americana.
Blanca, que camisa, no?
Ja ho veurem. Potser tinc l'americana que... No ho sé. Ho decidiré a última hora.
No
m'agraden
tantes dubtes.
Ja ho veurem.
Per què tens tantes dubtes?
És millor. Al final mai se sap. Ara me'n vaig al Liceu, però és que aquesta tarda fem el programa especial de la Constitució de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, avui
Correcte. Treballarem
els del suplement 18 hores seguides, pràcticament.
Però tu canviaràs després de roba o aniràs ja directe?
Crec que els que... Espero dutxar-me.
Vols que t'ajudi a canviar-te? Camarinos...
No caldria, si de cas ja m'ho sé fer sol.
No sé, jo...
Mira, una entrada pel Liceu. Té.
No, jo segons plats sí. No vull. Segons plats no vull.
Fem una pausa i m'agafem un taxi direcció al Liceu. Adéu, Maica, fins ara.
Fuera, hombre, fuera.